Hola.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Dinamarca i Groenlàndia refermen la seva oposició a l'annexió de l'illa per part dels Estats Units. La primera ministra danesa i el primer ministre groenlandès han comparegut conjuntament abans que demà els seus ministres d'Afers Estrangers es reuneixin amb l'administració Donald Trump a Washington. El líder de Groenlàndia diu que, si hagués de triar, té clar amb quin país es quedaria.
Ens trobem enmig d'una crisi geopolítica i si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca, aquí i ara escollim Dinamarca.
La primera ministra danesa lamenta tanta pressió d'un aliat de l'OTAN com són els Estats Units, però a més creu que el més difícil encara ha d'arribar. Més notícies, Christian Roldán.
Donald Trump va animar els manifestants iranians a continuar amb les protestes i a ocupar les institucions del país i conclou el missatge amb un eloqüent "l'ajuda està en camí". Ho ha dit en un post de la seva xarxa Truth Social, on també ha anunciat que cancela totes les reunions amb oficials iranians fins que no s'acabin les matances sense sentit, denuncia, de manifestants.
La taxa turística es duplicarà a Catalunya i tots els ajuntaments podran imposar un recàrrec municipal. El govern ha arribat finalment a un acord amb Esquerra i els comuns per apujar a partir de l'abril aquest impost que han de pagar totes les persones que s'allotgen en els establiments turístics del nostre país. Fora de Barcelona, l'increment s'aplicarà en dues fases.
Unió de Pagesos xifren 63 milions d'euros les pèrdues per al sector porcí pel brot de la pesta porcina africana. Els productors ja perden 36 euros per animal. Això el dia que s'ha confirmat 13 nous positius en senglars morts.
Reobren el trànsit un carril de pujada i un de baixada a la C-16 a Olvan, al Berguedà. I a l'AP-7 a Pontós, a l'Alt Empordà, està oberta en sentit França. Aquestes vies han estat 5 dies bloquejades per la protesta dels pagesos contra la signatura del tractat amb el Mercosur. S'hi estan fent tasques de neteja i condicionament de la calçada. El sindicat USTEC carrega contra l'anunci del govern de començar el proper curs escolar el 8 de setembre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu que aquest calendari no dona marge de maniobra als docents per preparar-se a l'inici de curs. N'ha parlat a 3Cat Info.
És una mala data, és una data que no dona marge a una preparació exhaustiva de l'inici de curs ni de tota l'organització escolar de llarga durada. Les plantilles encara no estan confeccionades i nosaltres, doncs, com sempre, demanem que la data d'inici de curs sigui el dia 12 de setembre. Nosaltres això ho defensem a capa i espasa.
Segons el nou calendari, el curs també s'avançarà per als alumnes de batxillerat i formació professional bàsica, que començaran també el 8 de setembre. Els de formació professional de grau mitjà i superior ho faran uns dies més tard, el 14 de setembre. A més, als instituts d'escola, els alumnes de secundària faran un mínim de 3 tardes a la setmana i no l'horari intensiu que es fa als instituts. Esports, Sònia Oleart.
Ja és oficial la tornada de Joao Cancelo al Barça. El jugador portuguès arriba cedit per l'Al Hilal saudita i dura el dorsal número 2. Álvaro Arbeloa s'ha estrenat com a nou entrenador del Madrid preparant el partit de demà a la Copa davant l'Albacete. El nou tècnic ha confessat que està vivint un moment molt especial, que Xavi Alonso li ha desitjat sort i ha assegurat que amb ell els jugadors comencen de zero. El Manresa incorpora Pauli Cap, pivot que arriba fins a final de temporada. L'equip del Bages visita des de les 5 la pista del Bac de Shehir turc en la 14a jornada de l'Eurocup de bàsquet. El pròxim 22 de gener el Barça decidirà en junta directiva si aprova l'extensió de 10 anys amb l'Eurolliga, la intenció és signar-la però amb unes garanties que passen entre d'altres per les clàusules de tall per si calgués sortir de la competició. Nani Roma, nou líder del Dakar en cotxes, després que el fins ara pilot capdavanter Nasser Al Attiyah ha perdut 18 minuts. Isidre Esteve està a punt de tornar cap a Catalunya un cop ha passat les proves mèdiques al seu copilot Chema Villalobos, i en motos Daniel Sanders ha recuperat el lideratge. I en ciclisme, Jonas Vingegaard disputarà la pròxima edició de la Volta a Catalunya, el danès al Tour dels Emirats Àrabs abans de la prova catalana, i dues de les grans, Giro i Itàlia.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Sí, atenció a aquestes dades, perquè són colpidores. 8 milions de joves van fer el servei militar en obligatori a Espanya, la mili, ja en democràcia. Prop de 1.900 joves van morir en circumstàncies gens clares mentre la feien, tot i que es creu que les víctimes podrien ser encara més. L'Estat no ha reconegut ni reparat cap d'aquestes morts.
És un dolor tan gran que per anys que passin jo crec que em moriré amb això.
Si és tabú de parlar-ne, és un tema que no parles, que no surt a les converses, que ningú ho diu perquè queda molt malament.
La persona que va tornar al servei militar ja no era el meu germà, era una altra persona.
El programa Sense Ficció estrena avui a partir de les 10 de la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Et faran un home, Morts silenciades. Un documental que dona veu a les famílies d'aquests joves. Joves que van morir mentre feien el servei militar obligatori. Ens acompanyen aquí dos dels testimonis que podreu veure en aquest documental. Francesc Rovelló, bona tarda.
Bona tarda.
I Cristina Aymerich, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sentíem... És un dolor tan gran que em moriré amb això. És un tema que és tabú parlar-ne. Avui podrem veure un documental que en parla, però ara parlàvem fora de micro amb la Cristina, que és la primera vegada que en parles públicament d'això, amb aquest documental i ara venint aquí a la ràdio.
Exacte. Vam estar molts anys sense parlar-ne en absolut perquè feia massa mal. I després em vaig parlar amb comptagotes. A casa doncs, sempre era un moment de plorar i tampoc no solucionàvem res. Els fills no sabíem com explicar-los-hi, no? Com expliques un suïcidi, és complicat. I les amistats tampoc, o la família tampoc no tenia eines, no? per treure-ho a la conversa. Vull dir que simplement hem viscut amb això amagat en una capseta.
Tots dos vau perdre un germà mentre feia la mili. Això va passar als anys 80 i 90. Això ja és en plena democràcia. No és que diguis, no, a l'època del franquisme passava... No, no, anys 80 i 90. I van morir en circumstàncies que ni s'han aclarit i que en alguns casos fins i tot s'han volgut silenciar i amagant. El teu cas, per exemple, Francesc, el teu germà Narcís va anar a fer la mili a Ceuta.
Correcte.
I l'1 de novembre de l'any 80 us comuniquen que ha mort, que s'havia suïcidat, però no us ho creieu perquè no us encaixa el que us expliquen.
Sí, bé, bueno, que s'havia suïcidat mai ho han dit.
O sigui, així no us ho van posar?
No, mai han dit que s'hagués suïcidat. Ens comuniquen que és mort, que el meu germà és mort. Li comuniquen al meu pare de nit, a les 11 de la nit, i li comuniquen que s'ha mort. No... Va ser un impacte perquè quatre dies abans, havíem rebut una carta que rebem després que, amb les ganes que tenia ell, expressava les ganes que tenia ell de tornar, que amb una carta en el documental es veurà que li enviéssim un fuet, llaunes i així... clar, això... I després, la propera notícia que rebem és aquesta, que el meu germà és mort.
I què es troba el teu pare quan diu, val, d'acord, amb impacte aquesta notícia, vaig intentar esbrinar què ha passat. Què es troba el teu pare, llavors?
Bé, el meu pare, bueno, clar, intenta cercar la veritat. Sí, a veure, jo tenia 16 anys, però ell tampoc explicava molt la seva gestió, el que feia, perquè tu ho has dit, no estàvem en el franquisme, però estàvem en el postfranquisme immediat.
Encara era molt present, no?
Era molt present el franquisme. Vull dir, hi havia por, i clar, aquests temes el meu pare tenia por i llavors no ho explicava, era bastant reservat, i el que després m'he enterat i ens vam enterar és que ell anava a Capitania de Catalunya, anava a parlar amb militars, intentava cercar la veritat de per què, perquè és algo que no hem entès mai. No hem entès mai per què va morir el meu germà d'aquesta manera.
El van arribar a amenaçar, el teu pare, fins i tot, o amb una amenaça així una miqueta velada?
Vam tenir notícies després de que el meu pare interviu, crec que anava al darrere seu perquè fes entrevistes, i va rebre alguna amenaça de que al final ell tenia por, eren moments complicats, i en algun moment va dir ostres, és que hi ha un altre fill al darrere que farà el servei militar.
Com llavors, dient, no vull un problema perquè després ha d'anar un altre nen a fer això mateix.
Exacte, sí, sí. És així. Va ser una època així molt complicada, que el meu pare aquest cop va ser un cop molt dur, que no el va anar enfonsant mica en mica, es va abandonar de salut, estava malament ja, no estava bé del tot, tenia un enfisema pulmonar i així, mica en mica això el va canviar. Tota la família va veure que el meu pare es va enfonsar en aquell moment.
Això és el cas del Francesc. En el cas de la Cristina, el teu germà Jordi va anar a fer la mili a Melilla l'any 93, això ja és encara més cap a prop, més cap aquí. I el 5 d'octubre, després d'un permís, us truquen i us comuniquen que s'ha suïcidat fent una guàrdia. I no us expliquen res més, i de fet ni us deixen veure el cos.
Clar, el tema és aquest, que a més de la magnitud de la tragèdia, diguéssim, no pots fer el dol correctament, no, tampoc. A nosaltres ens van trucar a casa els meus pares i els van dir que s'havia matat, sí? No sé exactament ara les paraules, i ells van anar cap allà a buscar el cos, diguéssim, però clar, el cos ve presentat amb un fèretre i no el pots veure, no el pots tocar, abraçar, o sigui, a mi això em va fer com un bloqueig, no?, de cara a fer el dol. Vull dir, el dolor era molt gran, però hagués necessitat tocar-lo o fer... Perquè, clar, ja feia molts dies que no el veia, no? Vull dir que ja estava allà.
I tu recordes, després, no se'n parla a la família d'això. Es crea com un bloqueig entre tots.
Sí, perquè és que el dolor és molt gran. O sigui, a més, el tema del suïcidi, perquè en aquell moment ens van dir que s'havia suïcidat i els meus pares s'ho van creure. Jo no m'ho vaig creure mai. De fet, hagués necessitat com una investigació que em descartés segons quines coses per poder-m'ho creure, no? Però si fos així, doncs també saber el per què, no? O sigui, què havia passat. Però, esclar, el suïcidi et porta una sensació de culpa del que has fet i el que no has fet, que ho fa molt, molt gran, i no podíem parlar-ne per dolor.
Molts anys després de la mort del teu germà, Francesc, tu vas compartir la història a Facebook.
Exacte.
I va contactar amb tu un home que havia fet el servei militar amb el teu germà, un tal Álvaro Olmeda. L'Álvaro Olmeda també participa al documental i explica això.
Dos días antes
yo lo vi normal. Lo vi que estaba ilusionado porque se iba a ir iba a venir a ver a su familia. Entonces, claro, yo le digo al sargento, mire, este es mi sargento. Digo, yo ya sé que no se puede hablar del tema porque ha puesto una circular el capitán.
El capitán puso una circular.
Por orden del capitán, queda totalmente prohibido hablar del tema del tema de Narciso Rovelló.
O sigui, armatisme que venia de dalt.
Exacte, sí, sí. A veure, sí, sempre havíem tingut clar que el meu germà no s'havia suïcidat, i quan vaig parlar amb l'Álvaro ja em va confirmar que no s'havia suïcidat, perquè si quan la institució et diu no, mira, ha passat això, ningú en parla més i
s'ha acabat.
Arrestem a qui parli d'això, qui parli d'en Narcís. doncs ja vaig tenir clar que des del principi havia passat alguna cosa estranya. I clar, a part ara ja és dit que el meu germà el van trobar amb una obra cartes, d'obrir les cartes, clavat al cor. I he llegit a algun que en el documental han consultat amb metges forenses i diu, jo li han dit que, a veure, que és molt difícil suïcidar-se clavant-se un obra cartes al cor. O sigui, ja...
No té gaire sentit.
No, els forenses ja diuen que, a veure, no. Llavors, clar, si nosaltres hem cregut que no s'ha suïcidat, està clar que l'altra alternativa és que el meu germà el van assassinar. Per això sempre he cregut que el meu germà el van assassinar i ho van tapar, això.
Mira, en aquest sentit, tenim algun extracte més del documental. Joaquim Oliva formava part de l'equip que va fer l'informe sobre la mort d'un soldat en un cop de calor durant unes maniobres a Sant Climent Sescebes l'any 89. Aquest informe afirmava que la víctima havia estat declarat no apta pel servei militar per la seva condició física. Aquest és el seu testimoni.
Quan el general Tugat Militar de Barcelona va rebre el nostre informe, ens va trucar i ens va donar l'ordre de destruir aquest informe, tot l'expedient, i fer-ne un de nou, eximint de responsabilitat a tots els membres del Tribunal Militar.
Quina versió de la mort del seu fill va rebre la família?
No en tinc ni idea.
Clar, informes estripats, ordres de dalt que prohibeixen parlar-ne. Clar, quan busqueu la veritat, Cristina, doncs és evident que no és que no s'hi hagin posat, sinó que han posat tots els pals a les rodes possibles.
Home, de fet, nosaltres vam aconseguir una certa documentació gràcies al documental i vam trobar la documentació judicial, diguéssim, i l'informe policial, però falta el militar. I allà ja ens van avisar i vam intentar anar estirant fils. De fet, ens van posar en contacte amb una persona del Ministeri de Defensa de Melilla. I al principi tot semblava que podia funcionar, no? que trobaríem alguna cosa. Em van assegurar que sí, que fins i tot un sergent que actualment estava de servei era familiar d'un dels que hi havia en aquella època, vull dir que tot pintava molt bé, i de cop i volta es va tallar la comunicació telefònica i per via de correu electrònic.
I no heu pogut contactar més amb aquesta persona?
Zero.
Déu-n'hi-do. El documental l'han fet el Joan Torrents i la Mireia Prats. La Mireia Prats Prats explicava això al Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès.
S'està demanant que reconeguin que això va passar i que demanin un perdó públic. Doncs bé, la resposta del govern espanyol va ser: desconocemos totalment el que esteu denunciant en aquests documentals. I la Margarita Robles, la ministra de Defensa, ens va dir: no penso parlar de temps pretèrits.
Margarita Robles és ministra d'un govern que ha impulsat una llei de memòria històrica i que ha retirat les restes de Francisco Franco d'on estava enterrat, que no dic que em sembli malament, però que per unes coses sí que hi ha temps pretèrits. Aquests són menys pretèrits encara. Això és el 80 i el 93. Franco és el 75. A vosaltres us serviria d'alguna cosa que el govern espanyol, sigui qui sigui, el d'ara, el de després, us vingués i us digués: es van fer malament les coses, va ser culpa nostra, assumim la responsabilitat. Us serviria d'alguna cosa, això?
A mi, si jo realment no necessito que em demanin perdó, però el que no puc suportar és que el meu germà hagi desaparegut, o sigui, que el seu arxiu hagi desaparegut com si ni tan sols hi hagués anat. O sigui, jo voldria que es publiquessin llistes dels nanos que hi havia i de les dates i de tot, i que consti, o sigui, i que surtin els responsables, o sigui, la gent, que els comandaments que hi havia en aquell moment, que quedin retratats.
A tu t'ajudaria en alguna cosa, això, creus, Francesc?
Sí, a mi m'ajudaria que es fes justícia. Justícia en aquest cas. Com sé que penalment això ha prescrit i no es pot sancionar, l'única cosa que queda és que, per fer justícia, és reconèixer la responsabilitat del que va passar i assumir les conseqüències i demanar perdó. Perdó per el que van deixar de fer, que era protegir joves, de nois de 20 anys, que els van deixar. Els van abandonar i els van deixar i haurien de demanar... A mi em serviria com a reparació aquest reconeixement públic i donar algun tipus d'explicació, reconèixer, escolti, la ministra de Defensa diu que no va existir això, pues sí que va existir. Sí que va existir, perquè jo en el Facebook, ho vaig publicar, ho has comentat, ho vaig publicar el 2018, és un escrit que ara encara corre per la xarxa, això està a la xarxa, es va compartir més de 15.000 vegades, aquest escrit per tota Espanya, estava en català i castellà, i vam rebre més de 3.000 comentaris de gent...
Amb experiències similars?
Amb experiències similars, amb experiències de Ceuta i Melilla, i la majoria descrivia que als anys 80 allò era el més semblant a l'infern, era allà. Era,
anar a fer la mili en un d'aquests
llocs. Anar a fer la mili a Ceuta i Melilla era a l'infern. Era, bueno, tot tipus de vexacions, comandaments addictes a les drogues, alcoholitzats, violència, bueno...
És a dir, que el més probable és que se'ls van anar de les mans alguna cosa. Amb els vostres germans, no? És a dir, que els vostres germans van ser víctimes d'aquesta gent que se'ls anava de les mans.
Se suposa, vull dir, estic segura que va passar alguna cosa. El que no tinc clar és si no va ser un suïcidi, sinó que va haver-hi algú que va estar allà, no? O realment va passar alguna cosa abans, algun tipus de vexació que va provocar això, no? Vull dir, el que està clar és que... Bueno, el meu germà, quan ja va venir de permís, estava com... trist, no? Estava com
sí, va veure que ja hi havia un canvi quan el veu veure després d'haver anat allà i tornat el primer cop.
Jo no me'n vaig enterar. Suposo que vaig estar una mica protegida, però arrel del primer documental a casa meva van sortir coses, es van recordar coses, no? I ara sí que va sortir que aquells dies que va tornar de permís no tenia gana. O sigui, coses que no eren normals amb un jove de 20 anys.
Haver-ho explicat, que se'n faci un documental, us serveix alguna cosa?
Home, a mi m'ha salvat perquè m'ha permès fer el dol, que no l'havia fet, i parlar-ne a casa, explicar-ho a la família i parlar-ho en públic, perquè és que no ho parlava amb ningú. Vull dir que ara m'he tret un gran pes de sobre.
Sí, jo a mi també m'ha servit per una mica reparar i sentir-me una mica alliberat. Ahir quan sortia de la preestrena em sentia que estava fent el correcte i ja... I em sentia, digues, pues estàs en el bon camí i em sentia alliberat. Havia tret un pes de sobre, també.
Creieu que aquesta nit s'emet el documental per TV3 i es publica a 3CAT, arrel del documental apareixeran encara més casos?
Home, ens van comentar que en el primer documental hi havia hagut centenars de gent que havia contactat i que hi ha més de 1.900 nois que van morir. Vull dir que el normal seria que sí, que hi hagués molta gent interessada en contactar, i nosaltres, de fet, hem creat una bústia perquè nosaltres hem tingut la sort, d'alguna manera, de poder expressar el nostre cas en aquest documental, però només som quatre. Per tant, hi ha molta gent que ha quedat pendent.
I aquesta bústia, com la podem... Si algú diu, mira, em va passar una cosa semblant, on es poden adreçar?
Sí, això és un correu electrònic, és veus.victimesmili@gmail.com.
veus.victimesmili@gmail.com. Si esteu escoltant això i creieu que a casa vostra, tants anys enrere, no tants, va passar alguna cosa similar, doncs que pugueu contactar amb ells i compartir la vostra experiència, i qui sap si a través d'això aconseguir que es mogui alguna cosa i que pugueu saber la veritat. Francesc Rovelló, Cristina Aymerich, gràcies per venir aquesta tarda a explicar aquesta història. Sé que és molt dolorosa per
vosaltres,
perquè no és agradable, però aquesta nit al documental Et faran un home, Morts silenciades, a les 10 a TV3. Segur que això que heu sentit ara, i encara més, per fer-vos una idea d'aquesta tragèdia, aquestes 1.900 morts a la mili. Gràcies per acompanyar-nos.
Bueno, puc comentar una cosa?
Sí, digues.
No, que el correu exactament és veu.mili@gmail.com. En tot cas...
veu.victimesmili@gmail.com.
Sí, que si ara ens deixem una lletra no ens arribaran. veu.victimesmili@gmail.com. Moltes gràcies.
Molt bé.
A vosaltres.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o el els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Paella, veuen arròs i diuen paella, aquesta gent. DOP, arròs del Delta de l'Ebre, Mr. Police, arròs very best quality.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com, organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el tomàquet triturat Apis de 400 grams amb un descompte del 25%. Ara només per un euro. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana es una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènea.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Segur que ho heu sentit dir. El meu ex no em passa la pensió.
Les dones i els dies.
Aquesta situació la viuen moltes dones a Catalunya. A part del prejudici econòmic, què significa per les dones i les criatures que la viuen? Com es pot revertir? Aquest dimecres en parlem a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Després de la detenció i extradició als Estats Units del president de Venezuela, Nicolás Maduro, la situació política i social al continent americà és més incerta que mai.
It's a whole different Venezuela, and Venezuela is going to be very successful. And the people of the United States are going to be big beneficiaries in terms of oil like, you know, few people have ever seen.
Aquest dimecres, l'expresident de l'Equador, Rafael Correa, al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Periodista del País especialitzada en successos. Avui ens hem despertat amb una notícia que no sé si és ben bé successos o...
Bueno, violència masclista, que moltes vegades és veritat que vaja, acaba nosaltres,
està allà,
no? Bueno,
sí.
Avui en parlarem avui d'un cas.
Julio Iglesias. Impactant, eh? El relat de les treballadores de la seva finca d'abusos molt heavies.
És molt impactant i és veritat que quan llegim la notícia aquest matí a primera hora al diario.es, que és una informació més molt treballada i molt valenta també, perquè és una informació amb unes dones que surten de manera anònima, que segur que ells han fet tota la feina de verificació del voltant, però que just aquest matí quan ho explicaven encara ni tan sols sabíem que ja havien denunciat a la Fiscalia, que l'Audiència Nacional s'ho estava mirant, no? I que era una cosa, doncs això, els relats d'aquestes dones contra una persona que fins a dia d'avui és una autoritat en el món de la música reconeguda mundialment.
I no sé si un mitjà de comunicació, quan ha de publicar una notícia així, mira de qui és el nom i cognoms de la persona denunciada i diu que el senyor potser ens sepulta econòmicament, no?
Bueno, clar, és que tenen la capacitat...
Perquè Julio Iglesias deu poder contractar els millors advocats del món i presumptament ser culpable... Sí. I sortir-se'n tan tranquil.
Sí, tu tenir problemes, no? I aquí és veritat que una de les coses que explicaven al diario.es és que havien intentat parlar amb ell, és a dir, donar-li veu i que els seus advocats parlessin i no ho havien fet, que això és una cosa que també moltes vegades ens deixa indefensos. Però és cert que en aquesta història el diario.es va de la mà d'Univision.
Clar, anar amb Univision, que és un...
gran mitjà que no és per fer de menja del diario.es ni molt menys, però vull dir que és una cosa com molt potent.
Molt sòlida als Estats Units i amb vincles, vaja, i a Mèxic, per tant, diguem que hi van una mica més protegits que si anessin sols, on Julio Iglesias potser.
Sí, bueno, i ara amb aquesta denúncia de la Fiscalia doncs veurem com evoluciona, però és d'aquestes coses que ens fan començar l'any però molt preocupats per la violència masclista i per persones que fins ara, a dia d'avui, doncs eren com tots uns mites.
Més a prop de casa nostra, per desgràcia, crim masclista a Calella. Avui parlem d'aquest cas, els Mossos busquen des de dijous un home que ha deixat en estat crític dues dones a Calella. Són la seva parella i la seva sogra. No sabem on és aquest senyor encara.
No sabem on és. La seva cerca és una prioritat pels Mossos. Ell es diu Tohami Elhaniti. És molt jove, és nascut el 2001, llavors això vol dir que aquest any fa 25 anys. I el que intenten saber els Mossos és on s'amaga, o sigui, una mica per fer recopilació dels fets. Això és el dijous, sabem que tocades les 3 de la tarda, aquest home entra a la casa on vivien qui era la seva parella, una noia de 21 anys, molt jove, la seva mare, que també ha de ser, no sabem exactament l'edat
que té, però també és jove.
I llavors entra, els veïns escolten crits, ells donen aquest avís als Mossos d'Esquadra, i quan entra a la vivenda dels Mossos d'Esquadra troben aquestes dues dones que estan molt ferides, amb cops al cap. Sembla que és, perquè expliquen fonts policials, que les ataca amb una olla de la cuina. I sí que és cert que hi havia una informació inicial que deia que el qui era la seva parella, aquesta noia tan jove, estava en una situació de mort cerebral. Hi ha una petitíssima bona notícia dins d'aquesta història, que el que ens diuen és que no sembla que estigui mort cerebral, que està crítica, és a dir, que està molt greu aquesta dona.
Però que té una mica de més
que hi hauria potser la possibilitat de que sobrevisqui, segurament en una situació molt complexa, però bueno, que això, crítiques, però no amb mort cerebral. Llavors, en aquell moment, el que fan els Mossos és mirar les càmeres del que havia passat. Les càmeres troben aquestes càmeres on es veu a ell com va vestit i com està entrant, no? Segons ens diuen fonts policials, les dones també diuen que és ell. I llavors, a partir d'aquí, ells el que fan és posen a la base de dades policials una cerca en color vermell, és a dir, aquest home se l'està buscant per aquesta doble tentativa d'homicidi. I això què vol dir? Que qualsevol patrulla, de qualsevol punt de Catalunya, de la resta d'Espanya, d'un aeroport, de qualsevol lloc on es fes una comprovació de la seva identitat, això saltaria i aquest home, doncs, se'l podria detenir. Que a hores d'ara això encara no hagi passat, és a dir, que estem parlant, doncs ha passat dijous,
4 o 5 dies,
que encara no se l'hagi detingut, hi ha una primera opció, que seria com la més preocupant de totes, que ell hagués aconseguit marxar d'aquí i que estigués ja o bé a França o encara pitjor, al Marroc. És veritat que no és tan fàcil.
Pitjor perquè encara és més difícil de localitzar.
És molt més difícil, perquè normalment tu, quan tu et detenen, això es judicialitza, el jutjat de seguida pot fer una ordre europea de detenció, que és gairebé automàtic, ho demanen a la policia, i ho fan. Si és una internacional amb el Marroc, ja és una mica més complicada, després es punxarien telèfons, és una mica per intentar ubicar-lo. Llavors, una mica la hipòtesi és que aquest home probablement està rebent alguna mena d'ajuda, està amagat, ho hem vist algunes vegades quan parlem d'aquestes persones que es triguen molt de temps en detenir, que s'acostumen a trinxerar amb un domicili,
amb una casa allà no tancats, surten, els hi porten el menjar i no surten durant X mesos esperant que baixi la marea.
Exacte, i que quan passi una mica tot això, intentar sortir. Sí que és cert que el que ens diuen els Mossos és això, que és una prioritat intentar detenir aquest home, que a més va actuar amb una crueltat brutal, en un cas de violència masclista, amb un inici d'any que portem ja, doncs, 3 dones assassinades.
Clar, tu pots estar molts dies tancat. Quin dia deixes d'aparèixer en vermell quan t'atura la policia? Això desapareix?
No, això no desapareix.
És a dir, si aquest senyor està 2 anys tancat, la policia no el retirarà d'aquesta llista.
No, ell no estarà retirat, però el que veiem que acostumen a fer per poder sortir és buscar-se una identitat falsa. I llavors aquí sí que hi ha
un DNI fals.
Un DNI fals. I llavors,
i això és fàcil d'aconseguir?
Això en aquest món delinqüencial i d'antecedents no és tan complicat, i el que passa en aquests casos normalment és que si t'agafen i et porten després a comissaria i t'acaben mirant l'empremta, doncs ja dona positiu. Però és veritat que això implica ja que el policia ha de tenir una mica més de vista,
no?
Vegi que alguna cosa no és normal.
És a dir, si no fas res estrany i potser et canvies una mica l'aparença,
podria colar, per dir-ho així, no? Però és veritat que aquestes persones s'acostumen a posar nervioses, per sort, i això
els atrapen. Si la policia no és tan tonta com jo, i per tant això pot acabar millor. L'Ajuntament de Calella va fer un minut de silenci per condemnar aquest atac. Aquest és l'alcalde Marc Buch.
Però és un dia molt dur perquè realment, doncs, trobar-te, doncs, que a la teva ciutat, que a Calella passi un fet tan greu, i a més, doncs, amb aquesta clara voluntat d'assassinar en les dues persones, doncs, se'ns deixa tots consternats, i esperem, doncs, que aquestes dues dones puguin recuperar-se, puguin tirar endavant, tot i que el pronòstic, doncs, és extremadament greu, i per altra banda, doncs, que els cossos policials puguin trobar aviat l'assassí, perquè és un assassí, aquesta persona, el que volia fer era matar-se, per tant, és un assassí.
Clar, tècnicament, no sé si el podem considerar un assassí.
El delicte pel qual el busquen és una tentativa d'homicidi, és a dir, que ell, bueno, sí...
Va intentar-ho.
Va intentar matar aquestes dues dones.
No,
aquesta
ara no entrem tampoc en una discussió,
sí,
però
aquesta
vaja.
Aquesta és la tesi. I és molt dur a l'alcalde Marbuc. Sí que cal dir que en aquests casos doncs, sempre també hi ha qui aprofita, no? I aquí hem vist com Aliança Catalana doncs, també es feia difusió d'això i no tant fixant-se en el delicte, sinó en l'origen, no? de la persona. Però,
sí, fent més èmfasi en qui ha fet el què que no en qui ho ha
exacte,
patit.
Exacte, la violència masclista, que és una cosa que ja sabem que és una cosa transversal i que afecta a tothom, a tot arreu.
Bé, tant de bo d'aquí uns dies ens puguis dir que han trobat aquesta persona i que pot ja entrar en mans judicials i, per tant, que sigui jutjat pel que ha fet, si ho ha fet, que sembla que tot apunta
sí.
Cap aquí. Una altra història diferent. Atenció a aquesta, eh? La policia ha intervingut la quantitat més alta trobada mai al mar de cocaïna. Em sembla un capítol de Narcos, això.
Quan diries?
No, ho tinc aquí al davant, però clar, 10 tones.
10 tones.
Anava a dir, quin bulto? Què són 10 tones
Mira,
de cocaïna?
És que les imatges...
Aquí a l'estudi les hi podríem col·locar, 10 tones de cocaïna?
Sí, les podríem col·locar. Les imatges,
sí?
Clar, sí, són, això eren gairebé 300 farcells, de manera compacta, doncs anirien pujant, jo crec que sí. Però les imatges són brutals, d'aquest vaixell tan i tan gran, i llavors el que es veu és la bodega, i hi havia, era un vaixell que el que oficialment transportava era sal, i llavors es veu els policies amb una pala, cavant a la sal...
Fins que surt cocaïna.
Fins que troben els farcells, perquè després van molt ben empaquetat, eh? Així com molt
macos. Sí, el packaging està ben fet.
Bueno, i porten marques moltes vegades. Això un dia farem un especial de les marques de la cocaïna.
Llavors, marques de la cocaïna?
Marques, hi ha vegades que porten com un segell, perquè qui la fa i qui la produeix en el seu món delinqüencial...
Cocaïna és Escobar,
també vol
exemple.
Treure pit, no? Sí, exacte. Vol treure pit de la seva pròpia droga i de com de bona és la seva droga. Llavors, van ben empaquetades, però es veies com anaven, doncs, excavant. Per
hi ha marca blanca, també? Faig l'Escobar i després la més barata. Que...
Si la robes, segur que voldràs que sigui marca blanca perquè no t'enganxin.
Bé, en tot cas, vam veure els Mossos allà...
La Policia Nacional. Això ha passat a Canàries, ha passat a uns 500 quilòmetres de l'illa del Hierro. Això és la matinada de Reis, però han informat ara, van informar ahir. I això el que sabem és que la Policia Nacional té ja aquest vaixell localitzat d'una investigació anterior i arriba un moment que veuen que han d'anar i han d'intervenir i parar aquesta gent i al final el que fan és detenir aquestes 13 persones que anaven en aquest vaixell, que era... Sí.
Això és el comissari Alberto Morales, responsable de la lluita antidroga.
Nos vimos abocados a intervenir, dado que distintos grupos en alta mar iban a recoger mediante embarcaciones rápidas este tipo de droga.
Però això com va? Aquest vaixell gros fa com de centre de distribució i llavors van els minoristes de la droga allà amb una barqueta, carreguen
vaixell,
i se'n van.
Mira, aquest vaixell té bandera de Camerún. Llavors, però surt de Turquia. Ja saps que això, després de les banderes dels vaixells...
Sí, m'agrada molt.
Lloc, surt de Turquia, se'n va cap al Brasil, el Brasil no toca terra, i ja allà la hipòtesi policial és que van amb llanxes i els hi porten la droga.
O sigui, la droga surt del Brasil.
La droga... El vaixell surt de Turquia.
Sí.
Exacte, va arribar al Brasil. Allà,
o sigui,
la hipòtesi...
En principi, va de Turquia al Brasil buit. O buit, o buit de droga.
O que sigui, sí.
I allà arriba al Brasil.
Allà...
No arriba a port...
Allà la policia sospita que carrega la droga i gira cua i va camí cap a Europa. Llavors, la hipòtesi policial és que aquí, a Canàries, com a mínim, aquesta tona que ells veuen que ja està preparada, que és el que explicava aquest comissari, que l'Alberto Morales, que decideixen actuar perquè veuen que ja estan a punt de baixar-ho, això és amb aquestes narcollanxes, que ja les hem vist moltes vegades amb el tema de haixix, que a més són perilloses, perquè... Quan tu ja tens la droga a sobre, el teu objectiu és arribar a terra, portes molts diners a sobre i l'has de treure. I llavors, això ho hem vist moltes vegades, aquestes persecucions, que les veiem a les pel·lis, però que també són de veritat, dels helicòpters policials, que baixen molt baix, hem vist que hi ha hagut accidents, hem vist policies morts, llanxes que passen per sobre policies, traficants morts... És a dir, que una mica per intentar evitar tot aquest escenari, el que es fa és abordar aquest vaixell, que es fa també amb la marina mercante, van allà i decideixen aturar i detenir totes aquestes persones, que són tots els tripulants que hi havia allà.
I això passa en aigües espanyoles, diguem?
Això passa en aigües espanyoles. I llavors, aquests 13 detinguts, que això és una altra cosa que sempre ens preguntem, qui són, no? Són els amos de la droga? Són uns senyors que es pensaven que portaven sal?
Pescadors allà? No? No.
Llavors, bueno, en aquests 13 detinguts sí que hi ha 7 que són de l'Índia, 4 que són turcs, i hi ha 2 persones que la policia els hi dona com més entitat i que més considera que estaven amenaçant a la resta, que són d'origen serbi, perquè a més els hi troben una arma, i els hi diuen en argot els notaris.
Els notaris.
Els notaris. Creuen que són les persones de l'organització que tenen la funció de vigilar que aquesta droga arribi a port, que arribi bé, que arribi a terra, que es pugui traficar amb ella.
Perquè sabem quin era el destí final del vaixell?
Una part era, segur que era Canàries, la resta encara no se sap, però el fet que tinguis també a la DEA, perquè ho han fet amb la DEA dels Estats Units i amb el Regne Unit, la idea és que segurament anirien a distribuir a diversos llocs, no? Però, bueno, com a mínim hi havia una part a Canàries. I el fet que hi hagi aquestes dues persones d'origen serbi també en aquest vaixell sí que fa pensar a la policia, que ens explica una mica la realitat delinqüencial que s'estan trobant últimament, i el que diuen els informes d'anàlisi policial és que la cocaïna, que tradicionalment la vèiem que en origen sempre la treballaven els clans de la droga de Colòmbia, mm, i la portaven cap aquí, de països del voltant, ara el que veuen és que hi ha hagut com una mena d'aliança, que hi ha molts clans serbis, que també hem parlat aquí, de persones mortes, sí, vinculades, tirotejos, que ja estan en aquest mercat, que dominen bastant aquest mercat, que fins ara estaven bastant de la marihuana.
Però
i que
la producció
són...
se segueix fent al mateix lloc
la producció
de sempre?
Se segueix fent fora, tot i que aquí ja es comencen a trobar alguns laboratoris de tractament, que hi ha una part intermitja que es comença a
quan
fer.
Quan dius aquí, on és aquí?
A Catalunya s'han trobat laboratoris i a la resta d'Espanya
també. De cocaïna?
De cocaïna, és a dir, que arriba a venir aquí amb pasta encara sòlida, que aquí es fan com els últims processos, això també ho hem vist, però bueno, bàsicament es fa molt a origen, ve cap aquí i sí que ara comencen a veure doncs, que això és una cosa que aquests clans serbis estan amb aliances amb els grups que produeixen en origen i que són els que mouen aquesta droga aquí amb els càrtels.
Déu-n'hi-do, quin capítol de Narcos que ens has fet aquí. Quin capítol. Doncs seguirem. M'agrada això de les marques de la droga.
T'agrada les marques?
Vaja, que ja,
és... T'aportaré un especial de marques de la droga. Ah, és que més...
Però un especial de marques, no em portaràs la droga.
No, 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 només de marques.
Perquè fixa't que aquí igual ens hi caben quantes estones... Aquí potser 20 hores, llavors, no?
Aquí ens hi cap molt. És que no és tan, és que no és tan gran. No,
mira, si tenim problemes per finançar la ràdio, podem fer de storage room.
Això acaba malament sempre.
Sí, no?
Sempre acaba malament.
Molt poc
sempre,
recomanable.
Sempre.
No ho farem. No ho farem, Rebeca Carranco. Gràcies.
Gràcies.
Pausa i espera't. Anirem a la botiga eròtica més antiga de Catalunya. On creus que és?
El Raval.
Després de la pausa.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Vull compartir el record del meu germà. Va morir en estranyes circumstàncies fent el servei militar.
Milers de joves no van tornar mai de la mili i les seves morts es van silenciar.
No volien que preguntessis. Els hi feies nosa.
Ara les famílies volen trencar aquest silenci.
Et dono la meva veu perquè sàpiga la gran crueltat que et va tocar viure.
Nits sense ficció et faran un home. Morts silenciades. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta Vist però no vist, la primera exposició retrospectiva a l'estat espanyol de la cineasta, escriptora, crítica literària i compositora vietnamita Trinh Thi Minh Ha. Fins a l'1 de març a la Virreina Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Maria Magdalena, en direcció de Carme Portacelli. L'espectacle revisita el mite de Maria Magdalena per capgirar la narrativa oficial i recuperar el relat de tantes dones silenciades. Maria Magdalena, el TNC. Un viatge on realitat i somni es confonen. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Als matiners tenim els oients...
Estic morta de son.
...més optimistes.
Jo que m'aixequi de molt bon humor.
Divertits.
Que bé!
Entusiastes.
Per què no feu un concurs de cants de gall?
No.
Els oients més desperts de la ràdio.
Gràcies per fer aquest programa en directe. Això és meravellós.
I és que alguna cosa bona ha de tenir llevar-se tan aviat, no?
Que las mato el tiempo y la ausencia.
Els matiners, amb Xavi Canalies.
És que no hi toquem, no me'n vaig a casa.
L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
20.000 oients es desperten cada dia amb els matiners. 20.000 gràcies.
Felicitats pel programa.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tres quarts de sis de la tarda. Avui tenim rànquings, el concurs dels rànquings. 932017474. D'aquí 10 minuts fem el concurs dels rànquings. Atenció al premi avui, eh? És nou. Un lot de productes de Platja d'Aro. Què serà? Doncs després us explico de què va aquest lot de productes de Platja d'Aro. Però vaja, que a Platja d'Aro tenen productes molt bons i us en fem un tast. 932017474 si voleu participar als rànquings d'aquí 10 minuts. Però abans...
Sí.
Abans anem a conèixer un negoci amb història. Un negoci de Catalunya amb pedigrí especial. No és centenari, però gairebé. Vaja, no, gairebé tampoc. Té 48 anys. És la botiga eròtica més antiga de Catalunya, es diu Kitsch, i és al carrer Muntaner de Barcelona. Gerard López, bona tarda.
Bona tarda. Hola, què tal?
T'hem enviat a la botiga eròtica més antiga de Catalunya, Kitsch. Què és el Kitsch?
El Kitsch és una botiga que té gairebé 150 metres quadrats de tot tipus de productes, amplíssim, que va fundar l'Adeline Arànega, venint de Perpinyà, perquè aleshores tenia oberta a l'any 76. Botiga a Perpinyà, treballava a Perpinyà, perquè què passava? Que molta gent s'anava a veure l'Último Tango en París a Perpinyà i aprofitava per passar per la botiga on treballava. Fins que un bon dia va pensar, home, tant per tant, això en lloc de Perpinyà ja ho poso a Barcelona. I va ser aleshores quan aquesta botiga que tenim aquí al carrer Muntaner de Barcelona, la Kitsch, que no se'n diu sex shop, sinó se'n diu botiga eròtica, va obrir les seves portes amb la senyora Adeline Arànega. Com estàs?
Hola, bona tarda. Aquí, bé. Estic bé. No ens queixarem.
Clar, 48 anys de joguines eròtiques, de llibres, de llenceria, tota mena de vibradors ens contemplen, dono fe, hi ha de tot, coses que no havia vist mai. I la persona que va obrir el negoci, com dèiem, continues al peu del canó després de tant temps. 48 anys, m'imagino que dona per molt.
Molt, moltes coses. He viscut moltes coses. A vegades quan, no sé, fa poc em demanaven, oi, que farem un podcast, he fet l'últim que he fet, i ostres, i quan tornes enrere dius, ostres, com ha canviat la cosa, quantes coses has viscut. Pues sí, ha canviat molt. I he tocat moltes coses dintre del món de l'erotisme, perquè és el que m'agrada a mi, la sexualitat, vull dir que s'ha unit una mica a tot, la sexualitat i l'erotisme.
Clar, perquè és una botiga que ven productes de salut sexual, aparells de succió, accessoris, marques, dildos, llibres, jocs eròtics, llenceria, vibradors, joguets per ells, joguets anals, productes vegans. Hi ha de tot aquí, realment.
Bueno, perquè la indústria va millorant cada vegada més. Fa, jo que et diria, 35 anys, no es mirava si el lubricant portava alguna cosa que no era bo per la teva salut. Avui en dia, tant els materials es mira moltíssim i els lubricants pues, també, perquè això és salut.
Gerard, no sé si li pots preguntar, clar, això va obrir l'any 78, ha canviat molt la manera en què la clientela s'acosta a la botiga? És a dir, l'any 78, si era la primera botiga d'aquest tipus, no sé si la gent entrava gairebé amb por, i no sé si encara ara avui la gent entra amb vergonya.
Clar, això és una qüestió a tenir en compte, perquè el 78, per exemple, no s'havia ni aprovat la llei del divorci. Recordes si en aquella època la gent, quan entrava, tenia por, i si aquest perfil de gent poruga o que li fa vergonya encara hi és avui en dia, o ha canviat molt això?
Encara hi ha molt tabú. Encara hi ha molta gent, pensa que per la meva trajectòria rep moltes vegades persones que arriben pues, de puestos de salut, d'un metge, d'un ginecòleg, i claro, alguna vegada m'he trobat de dir, ostres, és que m'envia el doctor no sé quantos i ets de venir aquí, segur? Diu, pues, jo crec que sí, perquè, bueno, perquè toca, perquè la sexualitat humana toca a vegades incorporar un vibrador o toca incorporar unes bolites de gaixa o coses així. O sigui, vull dir que te milloraran i el que faran realment és que tu disfrutaràs més de la teva intimitat, també.
Clar, estem parlant també de qüestions de salut, no? Per mantenir el sòl pèlvic, per exemple, ara em ve el cap, no?
Correcte. A això me referia. Vull dir que, no sé, en patologies greus com extracció de pròstata, també tenim alguns entrenadors que faciliten, pues, bueno, entrenar aquesta part de que es queda com que no està, i, bueno, pues, podria ser un avantatge d'entrenar amb bombes de buit o coses així.
Clar, amb tots aquests anys veiem que el catàleg és immens. Abans hem comentat, diguem, temes genèrics, però aquí davant, per exemple, veig de la marca Lelo un Tongue Tournament, Oral Sex Simulator. Això, per entendre'n, seria com un... Com ho diria? Com un llepaclecas automàtic, no?
Exacte. El que et fa és un massatge vulvar. A part del massatge vulvar, similaria exactament una llengua, exactament. I seria com un sexe oral, efectivament. Però, bueno, jo crec que, de totes les maneres, o sigui, dintre de lo que s'ha inventat últimament, serà el microsuccionador, ¿vale? Que va ser descobert per Dusseldorf, va ser un alemany, i era per tractar l'anorgàsmia femenina, ¿vale? Ah. I va ser Womanizer que va inventar el primer xuclador.
I que al final també tenia aquesta funció terapèutica.
Evidentment, no. En un inici, ja en el 2000, hi havia alguna cosa semblant en els Estats Units, i en el 2014 va ser... és que no me'n recordo ara del nom, ho sento. I va ser un alemany que va inventar la mena aquesta de xuclador.
Gerard...
No és un succionador. Vull dir, jo l'anorgàsmia femenina amb la Francisca García, que és una afició de les més antigues de Barcelona, tractava, moltes vegades m'enviava alguna dona perquè tenia una anorgàsmia que no havia manera que la senyora despertasse, i llavors treballàvem amb bombes de buit específiques.
La botiga està ara buida, hi ha clients, has vist entrar i sortir gent, o la cosa està tranquil·la un dimarts a la tarda?
A veure, la cosa està tranquil·leta. Sí que mentre abans la petàvem prèviament per explicar una mica la connexió, ha entrat un parell de clients. Ara, de fet, n'hi ha un que està voltant esperant que nosaltres acabem perquè sigui atès per diguem, la botiguera.
Clar, abordar el client, aquí fa de més mal abordar, no? Que en una escloperia, per exemple.
Suposo que sí. El client, m'imagino que demana molt si he aconsellat o ja sap molt bé què ve a buscar.
No, depèn. A vegades no saben ni el que venen a buscar. Una cosa és la persona que ja sap jugar i que sap que entra dintre d'un món de fantasia i que vol incorporar una cosa nova dintre del joc de parell o per la seva parella o en conjunt. I una altra cosa és quan et ve i que no sabem, no sé el que vull.
I pregunta de gènere i d'edat. Hi ha més productes o clients femenins o masculins, ara mateix?
Jo diria que últimament estaríem més majoritàries nosaltres, les senyores.
Les senyores. I d'edat?
D'edat, bueno, en el kitsch no és significatiu perquè per el recorregut. I llavors és veritat que jo tinc molta clientela que ja em conec i que, clar, tindré més gent gran que joves.
Doncs això és
de totes les maneres, dintre de totes les botigues que hi ha a Barcelona, d'aquestes així molt coloraines i molt... pues, jo veig més gent jove.
Doncs això és el que...
Amb la col·laboració que jo faig dintre de los géneros, pues, pot ser que tingui més diversitat en aquest, en el Kitsch.
El Kitsch, la botiga més antiga eròtica de Barcelona, al carrer Muntaner. Doncs Gerard, pots portar alguna cosa, no?
Mira, sí, saps què? Et portaré una pel·lícula, perquè a més hi ha una cosa bastant inèdita, que és Videoclub.
Ah?
També hi ha Videoclub.
Oh, però és que no tinc, un, no tinc com posar-la.
No tens de... El què?
La pel·lícula.
Ah, la pel·lícula, d'acord. Perfecte, doncs ja buscaré un DVD que et pugui anar bé.
Vaja, si no tinc com posar-la, busca alguna cosa per posar-la.
Doncs ja buscarem algun producte. Alguna preferència, algun encàrrec?
Ho deixo a les teves mans.
Molt bé, ara ens aconsellarà.
Vinga, gràcies, Gerard.
Adéu.
Anem a concursar.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Rànquing. Rànquing. Atenció al premi. Atenció al premi. És un lot de productes locals de la Vall d'Aro. Un paquet amb productes de quilòmetre zero elaborats al municipi. Conjunt amb mel de la Vall de Riudaura. Vida Bioritme. Melmelada i carquinyolis artesanals de Can Joanals de les Aroles. De Can Joanals de les Aroles. Una iniciativa de les tres activitats locals, artesanes i de proximitat, amb el suport d'Aro Impulsa de l'Ajuntament. Ostres, un producte de qualitat. I atenció, perquè avui em fa molta il·lusió. Perquè, ja us ho dic ara, avui tenim derbi. Tenim derbi. Perquè els dos concursants són del mateix lloc. Per tant, això no havia passat mai encara, eh? Núria, de Mataró, bona tarda.
Hola, bones.
I no sé si puc saludar també el Joan, de Mataró. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sou familiars?
No.
No. No, però...
A veure, Joan, què dius?
Que som molts, de Mataró.
Bueno, home, ja, però és molta casualitat que truqueu els dos i que us agafem el telèfon els dos, a veure si estan a la mateixa habitació. Sí. No us coneixeu de res, eh?
Home, no. Núria, no conec unes quantes, però no ho sé.
Núria, a quin barri vius, de Mataró?
Al Pla d'en Boet.
A quin barri vius, Joan?
A la Via Europa.
Això està gaire lluny?
Sí, no. Ella està amunt, jo estic com avall.
Doncs vinga, amb un amunt i un avall, anem a fer rànquings de Mataró. Comencem amb la Núria.
Va, som-hi.
Núria, jo ara et diré tres països i m'has de dir a què correspon aquest rànquing. Número 1, República Txeca. Número 2, Alemanya. Tercer, Àustria. República Txeca, Alemanya i Àustria. Són els països de la Unió Europea amb més corrupció, els països de la Unió Europea on es consumeix més cervesa per habitant, o els països d'Europa que no fan canvi d'hora a l'hivern i a l'estiu. República Txeca, Alemanya i Àustria. Corrupció, cervesa o canvi d'hora?
Jo crec que cervesa.
Cervesa és una resposta correcta. A la República Txeca consumeixen 143 litres per persona a l'any, Alemanya 110, Àustria 108. Els països amb més corrupció, Hongria, Romania i Bulgària. De moment, la Núria ha encertat, però és que seguim a Mataró, amb el Joan de Mataró. Joan, tinc un rànquing per tu també. Són tres països. Els Estats Units, l'antiga Unió Soviètica i França. Aquest rànquing correspon als països o conjunts de països que tindran més població el 2050, als països que han fet més assajos amb armes nuclears o als països del món que han consumit més litres de Coca-Cola anualment. Estats Units, l'antiga Unió Soviètica, França. Població, assajos nuclears o Coca-Cola?
Jo diria assajos nuclears.
Doncs assajos nuclears és una resposta correcta. Han fet 1.000 proves als Estats Units, 700 la Unió Soviètica, 200 França. Doncs hem empatat. Això a Mataró està igualadíssim. Estan empatadíssims. I jo crec que si us trobeu pel carrer no us parlareu de tanta emoció que hi ha aquí avui acumulada. Núria, Joan, us faré una pregunta. M'heu de donar una resposta ràpida. Com aneu de química?
Fatal.
Joan?
No gaire bé.
Perfecte, doncs així la pregunta és igual de difícil pels dos. La taula periòdica, la recordeu, la taula periòdica, reconeix un número concret d'elements químics. Quants elements químics hi ha reconeguts oficialment? Núria?
No en tinc ni idea.
Digues un número ja.
120.
120, Joan.
150.
150. Doncs us heu acostat molt tots dos, eh? Per no ser químics, ho heu fet molt i molt bé. Guanya el lot de productes de Platja d'Aro. Fantàstic, ara us donarem més detalls. La Núria.
Oh!
118. 118 elements. 118 elements. Per tant, el 120 de la Núria, guanyadora. Joan, no ha pogut ser això.
Un altre lloc.
Escolta'm, a Mataró, quin temps us fa avui, Joan?
Bé, està ponent-se el sol, però bé, un dia fred, però maco.
Tenim molts companys de Mataró aquí a la ràdio, eh?
En conec algú.
Ah, sí? L'Oriol Rodríguez, per exemple, o el Santi Carreras?
Per exemple,
l'Oriol. L'Oriol és pesat amb les santes.
Bueno, la majoria de Mataró...
Són molt bones, eh, però noi. Núria, enhorabona, gaudir del premi.
Moltes gràcies.
Una abraçada a tota la gent de Mataró. Anem al butlletí.